Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis, nou episodi. Avui, ara que portem diverses setmanes amb el hype de les criptomonedes en general i de les Bitcoin en particular, i aprofitant que tenim el programa l'amic Raül Arribas i també el Raimon, en parlarem de com veiem, la cosa. Hola Raül, hola Rai.
Hola.
Hola, hola, bon dia, bona tarda, bona nit.
A la segona part
parlarem en Magma i en Amic ens donin pel cul directament.
No, ara vaig. A la segona part parlarem de XPRIZE, un premi de 100 milions de dòlars finançat per l'Elon Musk. És un projecte que ja havia arrencat fa un parell d'anys, bueno, s'havia exposat fa dos anys, però ara hi ha 100 milions de pavos que ha posat l'Elon Musk per projectes escalables que abstreguin CO2 de l'atmosfera. I això és una proposta d'en Marc, que s'ha llegit tot un informe, i gràcies Marc, en parlarem també. Ara sí, t'introdueixo, Marc.
Ara sí, ara ja puc dir, no em dono pel sac.
Tot això
ara,
amb la presència d'en Magma, que avui, a partir d'avui, ja no muntarà el programa. Si noteu problemes, culpeu al Marc, perquè
som
que
agafa
el relleu.
Per un temps.
Escolta, Magma, tot i que el Marc munti
la unió... El becari s'ha fet gran, eh?
Sí, encara que el Marc...
Se'ns fan gran els becaris. En Rai havia sigut el becari. I a més, en Rai era becari de veritat.
És un Dominum Master. Per cert, Magma, tu, tot i que el Marc faci a l'àudio, tu seràs capaç de pujar a l'entrada o no?
Sí.
Vale. Pues ja t'ho deixaré preparadet amb la foto posada. Vale?
Vale.
Vale, vinga. Moltes gràcies. Veieu que aquí aprofitem, que saludem el
públic. Coordinem tot, escombrem la casa.
Bueno, que sapigueu que això, ja anem per feina, perquè avui tenim molta teca i poc temps, tot això configurarà l'episodi 467, temporada 14 de Mossega la Poma. Salutacions a les ràdios locals. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Criptomonedes, bitcoins. Mira, dos coses ràpides, abans de passar-vos les paraules i fer una mica d'intro. Dos articles que els tindreu referenciats i enllaçats a les notes del programa. Mira, avui el Financial Times publica un article on diu pels detractors de bitcoins, que si aquesta criptomoneda és la punta d'un iceberg d'especulacions, en gran part que sapigueu que està motivat pels baixos tipus d'interès. Això és el que diu avui un article del Financial Times. I el segon article que diu tot això en un moment on Bitcoin sembla guanyar acceptació institucional, amb dos clars exemples. Un recent, que ja n'hem parlat en l'últim programa, el tema de Tesla, Elon Musk, la inversió de 1.500 milions de dòlars en Bitcoins. I per l'altra banda, un banc que es diu, que jo no el coneixia, que es diu BNY Mellon,
que és el banc més antic d'Estats Units, potser?
Correcte, sí, sí. Correcte. És el banc més antic d'Estats Units, que també ha fet una inversió important i amb una declaració institucional d'invertir en bitcoins. Més enllà d'això, hi ha un hype. Vull dir que no sé si voleu comentar què està passant.
Dues preguntes. Una, als Estats Units també els hi passa com aquí a Europa, que diguéssim estan desapareixent els bancs i diguéssim és com si fossin la pel·lícula Els Immortales, que solo puede quedar uno, i al final tots haurem d'estar a la caixa plorant.
Jo crec que això ja va començar abans que aquí. Allò va començar amb el crack, no?
Quan
va cascar.
Sí, amb el 2008.
Sí, com es deien aquells dos cracks que van cascar, que jo no me'n recordo, que era sobretot era hipotecàries. Això, Freddie Mac i
Lehman Brothers. no me'n recordo.
Sí. No, Lehman, però Lehman Brothers va ser un altre tema.
Hi havia dos bancs que van quebrar i després hi havia dues empreses d'hipoteques subprime, sí, que també van quebrar. El que passa és que aquestes dues no es coneixen tant. Una és Freddie Mac.
Em sembla que era Fannie Mae l'altra. Però vaja, sí, que allà ja van començar aquest procés de consolidació, al final l'Europa va darrere.
Una cosa, Marc, per també aquests dies llegint, perquè bueno, no tinc més remei que llegir perquè m'han posat deures el Rei i el Raül i estic llegint com una bona cosa. dues coses. Una, a part dels bancs tenim fintechs, ¿vale? Que també ara hi ha una història de fintechs que lo flipes. Fins ara les fintechs semblava que s'anaven a menjar tot, però el procés aquest de concentració s'entén perquè hi ha una guerra sobretot del B2B i del B2C, és a dir, d'entre negocis i cap a consumidor final, que al final les fintechs són molt petites i s'ho menjaran entre els bancs grossos que quedin i les grans corporacions tecnològiques com Amazon, Apple...
Això t'anava a dir. La gran amenaça dels bancs ara mateix o del sistema bancari és per un costat criptomonedes i per l'altre les grans tecnològiques, que ja fa anys que van donant pessetes en aquesta direcció, no és nou.
Vale, què passa en el mercat? Per què estem amb aquest hype? Sí que és veritat que si mireu criptos en general, tothom que tinguem algun euro invertit, veiem que estan pujant de forma continuada.
Em permeteu, abans que els que en saben parlin, em deixeu el meu modo turbo cunyado? Sí. És turbo cunyat, perquè jo no inverteixo en Bitcoin. Jo faig coses intel·ligents com eliminar la hipoteca i no deure diners o comprar-me una màquina de control numèric pel meu taller.
Saps una
jo
cosa, Marc? Pots fer-ho tot. Pots comprar-te la màquina de control numèric, acabar de pagar la hipoteca...
Si jo hagués invertit fins ara, a data d'avui, jo m'hagués dedicat a invertir, segurament tindria estalvis, o ho hagués fet més conservadorament o més agressivament, però no hagués pogut pagar tota la hipoteca, no hagués pogut pagar el deute. Ja. En canvi, el deute, jo sé que he eliminat una sèrie d'interessos que no he pagat durant els anys.
La llei Arribas número 1. La llei Arribas número 1 et diu si has d'invertir en criptomonedes, pensa que és diners que no et facin falta. Exacte. I és com si els tiressis a la bossa de les escombraries.
Però a mi els diners em fan falta. Jo
em compro
una màquina de control numèric industrial al garatge.
If you need the money, invest in cryptos.
Sí, ja expliquem una mica. Sempre en el tema d'inversió, no només en això, es diu que inverteixis només el que puguis perdre. Vale? Jo el que li vaig dir al Tomàs és no facis això, pensa-ho al revés. En el moment que decideixis i aquest grup de diners, el que sigui, l'invertirà en criptos, sigui 50 euros o 50 milions, i en el moment que els agafes i els envies a un exchange, quan surten del teu banc, per tu que estiguin perduts. Per tu que passin a ser carmels, i jugues amb carmels. I quan tu pensis en quants diners tinc, allò de debò no
hi és, no ha de ser.
Ja ho has perdut.
Però en canvi hi ha altres coses. Pots pagar la hipoteca, pots posar plaques fotovoltaiques, pots comprar una màquina de control numèric.
Que no és l'única forma...
Des del mode turbocunyac, del que no inverteix, i a més és si hagués invertit, per exemple, en Apple, tant que hem parlat d'Apple, o en Tesla, tant que hem parlat en Tesla, ara
tampoc.
Potser em podria retirar tranquil·lament. Si tot el que he fotut en Max ho hagués fotut en accions d'Apple, em podria retirar tranquil·lament. Però no seguiré sense invertir. I a mi el que em sembla també és que ara com ara l'economia està aturada i s'està generant poc valor real, amb la qual els que la inversió i la, entre cometes, especulació se'n va on no hi ha valor real, perquè és que no s'està creant valor real, l'economia està aturada. Llavors,
això és una història molt llarga.
És el rotllo turbocunyat, i ves tot això va per barris.
Sí, només una cosa, dic perquè també he comentat abans el Tomàs en l'article. O sigui, em fa molta gràcia quan es parla que si el cripto s'especula, que òbviament s'especula, com si en el món dels diners fiat, que són els euros, dòlars, això, no l'especulació fos una cosa com si s'hagués inventat a cripto, saps? El tema de l'especulació, que a mi em fot molta gràcia aquest tema. És com quan es parla que és una manera d'intentar evadir impostos. No hi ha forma més fàcil d'evadir impostos que treballar amb diners en metàl·lic. Vull dir, tota la gent que vol viure fora del sistema, el primer que et diu és mouta sempre amb diners en metàl·lic. Però vull dir que al final clar, són ganes de buscar-li tres pos al gat, I amb això no estic ni defensant ni atacant el tema d'especular ni res, però vull dir que és una cosa que és del món real. O sigui, simplement allò es fa, o sigui, s'ha traslladat una activitat i una forma de fer que els, de fet els grans poderosos i els grans rics porten anys fent-ho, però de forma com en el seu coto privat, només ells poden. De fet, tot allò que va estar parlant de GameStop i de Reddit és un clar exemple de que quan algú des de fora els hi juga el seu joc i els hi guanya diners, s'enfaden i els cartes goris es viu i me lo llevo. I vull dir que aquesta forma d'actuar no deixa de ser transportar un mercat nou, la forma de fer.
No et sembla una mica que les cripto en general, que ja porten bastants anys funcionant, han passat, i també va pel rai la pregunta, d'una visió més romàntica, no? més romàntica de la cosa, a ja ser realment un territori pues, com qualsevol altre territori, les accions en borsa, els fons d'inversió, o sigui, qualsevol territori d'aquest on pots trobar pues, apostes
jo crec
de risc.
Que ara es,
no?
Jo crec que ara es comença a dir, però perquè, per exemple, clar, quan ho compra Tesla... Tesla és una empresa pública. Quan dic pública és el concepte de que cotitzada, té accions cotitzada públicament, eh?
Vull dir, al final té uns amos.
Sí, però el concepte d'una empresa pública o que quan va fer, quan es converteix en pública és això. Com que està cotitzada, ha de passar comptes de forma pública amb la SEC d'Estats Units, perquè a més és una empresa d'Estats Units. Llavors no és que anunciï això que compro coses, sinó que surt els balanços. De fet, es rumoreja que quan Apple presenti el seu proper balanç, passarà igual, perquè rumoreja que Apple també n'ha estat comprant. Però quan arriba el moment de presentar balanços, si no serà un anunci, sinó i sí, o hi és o no hi és. Punt. Això com amb totes, eh? De fet, ja fa temps que ara sap que mentre Lehman Brothers, per exemple, i altres bancs d'inversió grans sortien com els gerifaltes i els capitostes cagant-se en Bitcoin i en les criptomonedes, perquè en el fons és una amenaça pel seu sistema, després se sap que per darrere els seus clients més importants ja recomanaven que potser el 5% del seu portfoli d'inversió fos en Bitcoin o en criptomonedes. Vull dir que al final sempre hi ha el doble joc per això, perquè és el mercat aquest d'especular amb els valors i d'invertir, que sempre ha funcionat així. O sigui, en cripto simplement és que és una cosa que va començar molt petita, llavors molta gent nova s'hi ha ficat, però no està regit per regles gaire diferents, la veritat.
A mi m'agradaria recordar-vos les tulipes, les accions de Louisiana, els segells de correus i les bombolles diner... exploten.
Sí, llavors, però un moment.
Sí, digueu-me, sisplau, quina diferència entre el Bitcoin i les tulipes, per favor.
Posaré un exemple molt clar.
Com si els bancs no explotessin. És que és el mateix.
Marc, estàs dient... Sí. Us donaré cera
un moment, estàs dient, Marc, el que deia la gent de les .com i d'internet dels 2000.
Sí,
és una bombolla que ha explotat i aquí s'acaba. 20 anys després, qualsevol de les coses que va fer bombolla a l'inici de les .com és res comparat amb el que valen Amazon, Google, Apple, Facebook,
Microsoft. Sí, però, però una cosa, Raül, jo estic d'acord amb tu, però aquí hi ha dues coses. Una, primera, en els .com al final es van trobar negocis de veritat, amb diners de veritat.
Però és que aquí,
a més, de cada 100 companyies que hi havia al Nasdaq a l'any 2000, en queden 5.
I?
Marc,
en queden 5.
Anem per passos.
Tens un problema de perspectiva, Marc. Vale? No tens tant de coneixement com té el Raül, i jo no sé si en tinc tant com el Raül, però d'entrada... Ja hi ha diverses... O sigui, faig una nota perquè tinc una nota més gran encara per posar abans. Però és... Bitcoin... Sí. Bitcoin ja és la tercera bombolla que portem. En va haver-hi una el 2013, una el 2017 o 2018, depèn d'on la vulguis posar, i aquesta d'ara. No sabem si estem al principi o al final de la tercera bombolla. Vale, això és una cosa. Petarà, segurament petarà, com diu el Raül. I no poseu els diners si no els podeu perdre. Segona cosa, tu em parles tant de models de negoci. DeFi o alguns tipus de negocis o de aplicacions sobre Ethereum, que és una de les criptos que no és Bitcoin, ja guanyen diners. És a dir, hi ha companyies o empreses o inclús persones individuals que han creat software que guanya diners en cripto, oferint serveis de deixar diners, oferint serveis d'intercanvi de diners, etc, etc. És a dir, ja hi ha gent que guanya diners.
M'estàs dient que l'Ethereum s'està portant valor.
Per exemple, si jo li vull fer una transferència de diners al Rai o al Tomàs aquest dissabte, i jo vull que la rebi aquest dissabte, és més, vull que rebin els diners potser tan sols uns minuts després de que jo li faci, el dissabte, el diumenge o a les 3 de la matinada, si vull fer-ho per un mitjà tradicional, és impossible.
Bueno, si és que si ho fas un divendres a les 6 de la tarda, fins dilluns.
Ho rebràs dilluns.
Dilluns, quan ja portin hores escalfant els sistemes bancaris.
T'estic posant un cas super simple. Tu, en criptomonedes, si la que sigui, després cada una té el seu temps de confirmació més llarg o més curt, però estem parlant des de posar-li segons a algunes hores, jo agafo, li faig la transferència i ho rep. T'estic posant només un cas d'ús, eh?
Bueno, el cas d'ús més bèstia, sobretot, és aquella empresa que no me'n recordo del seu nom, però que tenia un nom especialment caspós, que era aquella que els agafava i els hi fotia en els immigrants, els hi fotia com un 25% de tots els seus calés per poder enviar els diners en els seus pobles, en els seus països d'origen.
Els intermediaris, sí.
Els hi fotien unes hòsties increïbles. Això ara va per
Bitcoin,
per cripto. I això és una necessitat i cobreixen una necessitat total.
Penseu que el crèdit revolving dels Estats Units de targetes bancàries és un percentatge molt alt de l'economia i són crèdits del 25%.
És al·lucinant, el de la targeta de crèdit dels Estats Units. Com es pot estar tan inculta, si
deixes la lletra petita, també passa. El que passa és que tenim més cultura, suposo, de pagar les targetes de crèdit, o és un problema no tan extens. Però aquí el revolving són 23%. M'ho vaig agafar la targeta l'altre dia i m'ho vaig mirar.
Et poso un altre exemple, Marc. Tu tens els teus diners, no?
Sí.
Vale. Molts o pocs els tens a algun banc, sigui el que sigui ètic o normal. Vale. Si demà o aquesta tarda el govern, si els tens a un banc espanyol, o si el tinguessis a un altre, el govern d'Espanya decideix que tu no pots treure els teus diners del banc?
No els puc treure.
No els pots treure.
Totalment d'acord.
Per això dic que casos d'ús...
Això ja ho he explicat jo altres vegades. O sigui, jo crec que hi és. O sigui, jo crec que hi és, hi ha valor, però també que s'ha de tenir en compte quan es veu una pujada sideral, quan hi ha una pujada sideral... Hem d'activar l'escepticisme totalment.
Separem-ho. Pujades a sideral n'hi ha amb l'economia basada en diner estàndard o en criptomonedes, ¿vale? Jo crec que
no portem anys escoltant que Amazon i Apple estan pujant massa.
Sí, o Tesla mateix.
I jo recordo fa qüestió d'un any o dos, que sembla que, me recordo perquè ho va coincidir quan jo estava treballant a Amazon, que el Bezos es va vendre com una part important, es va vendre bastant les accions, i era com, mira, se les ven perquè això petarà. Mira com va l'acció d'Amazon avui. Sí. Vull dir que al final això és oferta i demanda també.
I una cosa que m'ha sorprès i que ho agraeixo tant en Raül com en Rai, que m'ho han fet veure, i home, òbviament havent de fer recerca, i que tenia la mateixa concepció no acurada com tu tens, Marc, en el món de les criptos, era l'aportació de valor. Ara, jo pensava que era senzillament un entorn o de joc especulatiu. Hi ha criptomonedes que són autèntics xorres, o sigui, són xorrades,
fumades. Pots dir-ho, hi ha criptomonedes que són autèntiques estafes, ho pots dir.
I estafes directament.
Però dintre d'aquest món hi ha projectes que sí que aporten valor. Vale? Abans de començar el programa, i no és perquè aconsellem cap criptomoneda ni res, no? Però si teniu ganes i interès, mireu-vos el projecte de la criptomoneda ADA, que és el... ja em sortirà demà.
Es diu Cardano.
El Cardano, que és un projecte que té origen en un grup de científics i és una criptomoneda pensada o, diguéssim, en aquest tipus de món per a aquest tipus de projectes. I com aquestes hi ha altres de molts exemples.
Però llegiu-vos-ho per entendre com funciona el valor que aporta. Que sí, ningú no comenci a comprar res perquè de debò.
No compreu res, només llegiu per entendre les diferències entre un tipus de criptomoneda i un altre. Perquè hi ha criptomonedes que són un puto meme.
Recordeu la dita, Stalinesia confunde valor y precio.
¿Qué dius? Perdona, torna a dir-la.
Sí, solo un necio confunde valor y precio.
Sí. Això és pels carregadors d'Apple, no, Raimon?
Els cables d'Apple, ja fa molt de temps
que jo ho explico aquí al programa, el que m'agrada de Bitcoin, diguéssim, és el fet aquest d'extreure dels governs i dels bancs centrals la capacitat de decidir sobre el mecanisme d'intercanvi de la societat, o sigui, però això és una cosa que pràcticament des del principi de la història els governants, que des de que els governants van començar a estampar el seu careto en la seva cara, en les monedes, i a dir quan valia un sexterci o quan valia un as i aquest tipus de coses, doncs és una forma de control de l'economia
i decidir ells quantes monedes hi ha en circulació. Que, de fet, una de les coses que... Al final, per què pugen i baixen les coses, sigui a cripto o a la bossa normal, molts cops és molt difícil de saber. O sigui, la gent que va de gurús, sempre, ojo peligro, perquè...
Sempre.
Sempre et diuen oferta i demanda, però no et saben explicar
més. Sí, una de les coses que per les que pot ser que ara estigui pujant és perquè al final el món del diner normal està entrant, o sigui, estem només a veure el cost del diner, o sigui, estem en un punt d'inflació o sembla que anem cap a un món en el que hi haurà, on el que s'està imprimint molts diners per sortir d'aquesta crisi, anem a dir-ho així, ¿vale? Sobretot als Estats Units van engegar la màquina d'imprimir dòlars.
I Europa la tenen també engegada.
I Europa també, una miqueta menys segurament, però per Europa, i això fa que si tu tens 1.000 dòlars avui, aquests 1.000 dòlars realment valen menys que 1.000 dòlars que tinguessis fa 5 anys. Gent que manega molts diners i que això realment li afecta, se'n va a buscar coses on això no passi. On va tradicionalment? A metalls, principalment l'or i la plata. ¿Vale?
Matèries que... primeres, el totxo...
Però matèries primeres és més un tema especulatiu. Sí. Quan se'n van a metalls, és més reserva de valor. És en plan, jo tinc el que valen 1.000 o el que podria comprar per 1.000 dòlars, vull que això segueixi sent el que puc comprar amb el meu, vull que segueixi sent el mateix, si creix una mica ja, increïble, però com a mínim que sigui semblant dintre d'uns anys, i se'n van a metalls, perquè li diuen reserves de valor. Bitcoin
és molt més estable
una mica...
Home. És perquè és més
històricament
estable.
Sí, històricament sí.
Ojo, fluctua, recordeu que fluctua,
sí, però compte que depèn de la demanda del metall. Mira, un exemple, a mitjans del segle XX estaven convençuts de que el futur passava per fer gran quantitats de vàlvules de buit i em sembla que doncs, es va invertir moltíssim i es van pujar moltíssim de preu les mines de tungstè que feien, sí, sí. Que era necessari per això i de cop i volta un fill de puta va inventar el transistor i el tungstè es va fotre una hòstia que t'hi cagues.
Però aquí anem a l'ús. Jo per això et dic que quan parlo de metall de l'or i la plata, a banda dels usos que tenen, se'ls diu reserva de valor perquè està com acceptat que l'or, sobretot, és una reserva de valor. Mm-hmm. I que a més, amb aquesta reserva de valor després podràs comprar qualsevol cosa. És a dir, si jo compro or amb dòlars, després no cal que aquest or el vengui a dòlars. Vale. Jo tinc or, dos quilos d'or.
I deixa'm afegir un punt. Fins al Nixon, la Reserva Federal Americana equiparava els dòlars que podia arribar a imprimir al or, o sigui, hi havia una correspondència a l'or. Sí. Vale? Això sí. Es va trencar perquè de cop i volta va haver-hi una guerra, recordeu tots, la guerra del Vietnam, es necessitava pasta per anar a la guerra i no podia superar el límit de l'or que podies tenir en reserva que justificava el valor de la moneda.
Sí, sí, en el segle XX es trenca el patró or.
I això es va trencar. Per tant, tu pots imprimir quants bitllets vulguis, no estan units a cap altra cosa, està unit a una voluntat d'un govern o d'un estat.
És un sistema de confiança. És com quan la gent diu que les criptomonedes no valen res o que el Bitcoin no val res. És el mateix sistema de confiança. La gent confia en que allò té un valor.
Però fixa-t'hi que aquest valor de l'or, aquest valor de l'or continua sent el mateix sistema de confiança, o sigui, tradicionalment, culturalment i històricament s'ha atribuït valor a l'or, per això fem joies amb l'or, però al final, evidentment, les plaques base dels ordinadors porten una petita quantitat d'or i té un petit ús industrial per fer coses, però l'or és una cosa que en realitat no en manca, hi ha abundància d'or, per això el tenim en alguns llocs, en algunes càmeres cuirassades, totes allà apilotonades en forma de llingots. Per tant, és un element cultural i de confiança de que continuarà valent diners?
Per això dic que és una reserva de valor, perquè el sistema ha acceptat que allò és una reserva de valor.
I és una cosa cultural i que nosaltres li fiquem, però no és una cosa que necessàriament
ha deixat
de ser així.
Té molta més utilitat un pis.
Fa molts més de 2.000 anys que els humans confiem en l'or com una reserva de valor, com diu el Raül. ¿Vale?
I ojo,
que les devaluacions de l'or, és a dir, l'or que hi havia dintre de les monedes, cada cop que es canviava un emperador, un César, anava variant. Al final de l'imperi romà, la proporció d'or que hi havia en les monedes creades per als darrers emperadors era molt millor. Això van trencar la correspondència moneda-valor. ¿Vale? Valor or, I això no és per nada, però va portar tot un canvi de la caiguda, la famosa caiguda de l'imperi romà, que ja sabem que no és una caiguda i que va portar molts segles,
I Magma, però, quan tu estàs en un pis, ¿vale? Un pis o una casa o un terreny, no oblidem, cada cop que hi ha una guerra, i sobretot amb guerres civils, el primer que fan els que arriben, també, els que guanyen, és se'n van al registre civil, ho cremen tot i diuen això és meu. I aquí a Catalunya hi ha molts senyoritos que
no
tenen unes finques que t'hi cagues.
Parla amb l'església.
Bueno, sí, i que no deixa de ser un altre objecte d'especulació, perquè que li diguin a la gent que estava comprant pisos al 2005, 2006, 2007 i el va intentar vendre al 2010 o 2011. Vull dir que al final tot és com els tomàquets, és el que deia el magma d'oferta i demanda. Els tomàquets pugen i baixen de valor també segons l'oferta i la demanda. Doncs tota la resta de no sé la paraula en anglès, d'assets, segur que hi ha una paraula en català per dir-ho,
Que,
actius,
no? Al final, pues igual, pues és oferta i demanda. Per què es fa servir una cosa, per què es fa servir l'altra? De fet, el Bitcoin va néixer com una mena de diner electrònic i el Bitcoin en concret s'ha convertit en un or electrònic perquè funciona molt més com a reserva de valor que com a moneda. Però com deia el Tomàs, hi ha infinitat de projectes dintre del món de la blockchain i n'hi ha alguns orientats a ser monedes de transacció molt ràpida, altres a ser reserva de valor, altres a simplement a ser algo que ha de tenir una moneda perquè d'alguna manera has de recompensar els que et minen la cadena per fer-la realment distribuïda i confiable, però que el seu objectiu, com el Cardano que comentava el Tomàs, és fer a dintre smart contracts i permetre com tota una economia dins, o sigui, donar molts serveis a les empreses dintre de la teva cadena. Hi ha molts tipus de cadenes de blocs diferents i cadascuna, doncs, algunes van molt enfocades en portar valor a empreses o portar valor a contribuents, convertir-se en diners. N'hi ha de molts tipus diferents. De fet, vaig llegir fa poc que Mastercard també acabava de dir que acceptaria, després de Tesla, Mastercard va fer un anunci que acceptaria també, després de PayPal, que ja ho va dir que ho faria, Mastercard també acceptarà certes monedes en transaccions.
I ara s'ha unit Apple Pay i Google Pay, es diu? Google Pay o...
Sí, és que al final és una cosa també. Que...
Han acceptat un BitPay, si no recordo malament, que és una altra mitjà que també accepta Bitcoin. Mm. És a dir, no ho fan directament, sinó que ho fan a través d'un...
Exacte. I Stripe fa temps que també accepta, vull dir que al final és,
és
una nova forma de transaccionar valor, que això és imparable, o sigui, pot agradar més o menys, però vull dir, no és una cosa que sigui de quatre friquis, és una cosa que realment aporta molts beneficis a qui té un cas d'ús per ell, per exemple, qui es vol treure sobre intermediaris. Aquest és un cas claríssim que qualsevol mena de transacció en criptomoneda li interessa.
Una pregunta.
Bueno, també gent que no vol... Perquè les criptomonedes les pots comprar amb DNI a la mà o les pots comprar de forma anònima. Això existeixen aquestes dues possibilitats i hi ha gent que utilitza també per, diguéssim, per moure un diner que no passi per un circuit visible, vale? Diguem-ho així.
Sí, però com perquè és per el mateix que s'ha fet servir sempre el cash, el diners en efectiu, o sigui, sí, es pot fer, però igual que sempre hi ha hagut gent que va amb maletins, amb bitllets de quan és el bitllet més gran d'euro? De 500, no?
500.
Va, no facis veure que no els has vist, Raül.
Sí, ojalà. Anna, que estaria aquí perdent el temps. Per què existeix el bitllet de 500 euros? Pensem-ho bé. Per què existeix el bitllet de 500 euros?
Ocupa menys, no?
Però per la gent que mou quantitats brutals de diners.
Sí.
No? Bueno,
tens menys diners al menys espai.
Per això els volien prohibir. Ja. Per això en algun moment van dir que
de fet, ja no s'emeten els de 500.
Sí.
Ja no s'emeten.
Sí, això és parlar amb maletins amunt i avall.
Hi ha una fira als Estats Units que venen espardenyes esportives, no? Les famoses Nike o Jordan i totes aquestes, però bueno, és com una convenció, és com un Mobile World Congress de l'espardenya esportiva, vale? I allà hi ha gent que compra fins i tot sèries limitades, sabatilles especials, grups, no? O packs d'espardenyes de compradors i venedors. I la majoria de gent fa transaccions en metàl·lic. Porten uns fajotes així, tio, que és brutal. Sí, sí. I costen centenars o milers o milers o centenars de milers de dòlars algunes transaccions,
És que pagar en metàl·lic és molt ràpid. De fet, a vegades es critica, no?, de quan has de mirar les monedes, no sé què. Hòstia, fa poc en el poble del costat se'n va anar a l'internet perquè, bueno, se'n va anar. Va ser un fallo de telefònica enorme. Vale? Doncs no hi havia cap comerç que pogués fer res. Perquè de fet l'únic caixer automàtic que hi havia al poble, que ja, vaja, clar, no funcionava. Llavors, de fet, això també és un punt de fallada gran del Bitcoin. O sigui, si no tens connexió a internet o no tens un dispositiu electrònic, no pots fer res.
No sé si hi ha solucions per això, no estic segur, perquè en qualsevol cas, qualsevol node de Bitcoin o d'Ethereum es descarrega tota la història. Per tant, si tu podries pagar, diguem, encara que no tinguis internet, no sé si aquesta tecnologia ja s'aplica, el Raül m'ho dirà, potser no ho sap.
Sí,
però si tu tens l'històric, hauries pogut fer la transferència i després es faria quan tingués internet.
Sí, però després tens el perill de que aquesta transacció i la resta de nodes no te l'acceptin.
Ah,
i te la deixin orfa. Jo no ho veig clar, que poguessis pagar, per separar, perquè tindries, podries tenir problemes de doble spending pel tema de que després aquest bloc no te'l validés la resta de la cadena. No, potser hi ha solucions, a mi no em sonen. Però vaja,
podries fer servir
sí.
A Lightning, com que el Lightning és peer-to-peer i pots desfer transferències, igual sí, has de fer alguna cosa d'aquestes.
Sí, amb algú sidechain sí que podria ser, de fer coses d'aquestes. Però vaja, que sí, que és el que dius tu també, Magma, però això no és un problema del Bitcoin. Avui és un problema com funcionem avui en dia.
Sí,
sense electricitat i sense connectivitat ens quedem penjats.
Sí, i això és també un altre tema típic. Quan parles amb gent de criptos que diu oh, però és que tot això està en el núvol, està a la xarxa i sense corrent elèctrica o sense xarxa, no. Dic, a veure, avui en dia, si et cau la corrent elèctrica o la xarxa, no es para només a les criptomonedes, sinó les monedes que es toquen tampoc van, eh? O sigui, s'acaba
sí,
tot.
Sí, sí.
Així de clar.
Però bé, bueno, que a llocs rurals se'n va la llum més del que sembla. I ho sé bé. O sigui,
sí, les comunicacions.
I hi ha comerços que...
Sí. El que passa és que justament per això projectes com l'Starlink del Musk i altra gent de donar internet des de satèl·lit justament va per llocs on que al final tu tens un telèfon mòbil o un portàtil o un tablet que té bateria, si tu aconsegueixes que la connectivitat no depengui de la teva xarxa elèctrica terrestre, perquè al final tens un satèl·lit allà dalt que segurament la velocitat serà poca, tindràs una latència que t'entraran ganes d'estirar-te els cabells, però al final funciona.
Sí.
Per fer segueix quines coses, com per exemple fer pagaments, doncs segurament això et funcionarà igualment. Però tu tens el teu telèfon, tens la connectivitat, doncs que en lloc de fer el pagament, en lloc de trigar 3 dècimes de segon, t'has d'estar 3 segons mirant la pantalla, doncs t'estaràs 3 segons mirant la pantalla. Per dir alguna cosa, que no tinc ni idea, però ha d'haver-hi latència simplement pel tema de distància al satèl·lit, això segur. Però que al final s'estan fent passos justament per mitigar això, i perquè ja no és gent com el teu poble, és que hi ha molts llocs del planeta que és que ja no en tenen directament. No és que marxi la llum,
sí, que no
és que tenen seriosos problemes per tenir connectivitat i per tenir llum. Llavors tu vas amb coses que et van amb bateria i mentre tingui la connectivitat via satèl·lit, tot això pot anar endavant.
El Marc ha tornat.
Sí, he tornat, no sé què collons ha passat.
Raül, abans parlaves dels blocs, parlaves dels blocs i tinc una pregunta. Tinc entès que els blocs de blockchain són cada 10 minuts, no? Els del Bitcoin. Llavors, això com es tradueix amb el tema abans que hem dit que és instantani?
No, si
pagues amb Bitcoin no seria instantani. Per això dic que cada cadena té el seu temps.
Vale.
I per això Bitcoin s'ha convertit més en una cadena de valor que en un sistema de pagament. Perquè és veritat que amb la seva configuració i especificacions actuals com a mitjà de pagament, home, si és pagar algú, jo que sé, per internet, no hi ha cap problema. Però al final tu pagues, ja s'executarà la transacció i ja està. Si he d'anar al comerç de tus pares a pagar pomes amb això, doncs no crec que estiguin 20 minuts mirant-me allà a la cara.
Sí, ho estic començant a mirar, a veure què han de fer.
Hi ha moltes altres que confirmen en qüestió de segons.
Hi ha criptomonedes especialitzades en el pagament immediat, que no és la Bitcoin precisament. És més, és un valor, Bitcoin és més, com diuen Raül, un valor refugi, una cripto refugi, per dir-ho així.
Perdoneu, no hi ha cap, un moment, Magma, una cosa.
Sí.
No hi ha cap mitjà de pagament que sigui automàtic a excepció dels diners metàl·lics.
Sí, no, si quan pagues en targeta has de confirmar també, per això dic que al final és el temps que tinguis de confirmació.
I de fet, en targeta, quan t'han de tornar diners és ultra llarg.
És un xou. No, però és que a més a més, em sembla que com a comerciant a tu no et paguen fins al final de mes. O 15 dies passes al final de mes.
Depèn del banc.
Depèn del banc, vale. Vull dir que,
per exemple, Square i tots aquests sí que tarden molt més a fer les transferències.
En menys comissions, per això.
Sí.
Aquí. Una pregunta,
Square, per anar... comissions moltes, eh? Els Estats Units tenen moltes comissions pel pagament.
Sí, un tema, per anar acabant de tancar aquest capítol, que recordeu que estem parlant
de
les criptomonedes.
Però l'objectiu de per què les obren encara no hem parlat, però queda el preu. Però ara acaba i parlem per un 5 minuts del preu i me'n vaig.
Tu has de marxar i hem d'acabar aquesta part i m'agradaria arrodonir-ho, perquè estem parlant de què està passant amb les criptomonedes, perquè el preu està més elevat, si té sentit... La idea d'avui no era aconsellar a ningú que faci absolutament res, no és el nostre objectiu ni, i a més és un tema que és molt complex, si algú té interès
que investigui. De fet perquè la gent ho sàpiga, el Tomàs, això, ara s'ha ficat una miqueta més i va fer un grup de Signal amb el Rai i amb mi, i els primers dies estava una mica busquejat, que se li notava, perquè no li dèiem què havia de fer.
Sí.
Ella feia preguntes.
No,
clar,
perdona,
ella feia preguntes,
no, no, així, no,
i li deia, mira, és això, és això, llegeix-te això, llegeix-te l'altre, i em diu, ja, però... I, hòstia, és que em costa molt decidir si faig això o això altre. Li diem, això vol dir que encara bueno, has de llegir més. Li diem més coses a llegir.
No, no és això. No. A veure, el Raül, que és un que està en modo ultraparanoic amb els temes de l'escripto, i jo li dono tota la raó, m'estava dient que cada wallet estigués dintre d'una màquina virtual amb VMware, o sigui, ja és la, clar, jo li deia, pues no, jo aquí, hasta aquí no vull llegar, vull dir, no vaig tenir,
no, jo el que deia és que cadascú ha de prendre les seves decisions. Llavors, és això, és com li vaig fer diverses vegades el símil de l'Alícia al País de les Meravelles, el de caure pel forat de conill, el Down the Rabbit Hole, que això és una mica aquí, tu fiques i dius, sí, de per la madriguera, tu mires i dius, ah, mira, és això. Llavors tu vas entrant i hi ha més informació, i més informació, i més diferent, i més coses diferents, i més casos durs. I al final és un viatge, de fet la gràcia és tot el que aprens pel viatge. Després el que puguis fer amb els teus diners o no, tampoc amb els diners que tenim nosaltres, no crec que cap de nosaltres es faci ric amb això.
Estem treballant aquí en modo anècdota, ¿vale? Però tot i així, Raül, explica'm una mica què està passant, o què pot estar passant.
Bueno, què està passant? Només faci molt ràpid. El que deia el Marc abans dels preus i de les bombolles i això. A dia d'avui el Bitcoin està a $50,000. 1.000 amunt, 1.000
avall. Sí, ha arribat avui.
Sí, però és que ha pujat 8.000 aquest cap de setmana.
Si recordeu, quan va haver-hi l'altre subidon, que estem parlant de finals de 2017, començaments del 18, com diu el Rai, depèn on vulguis posar la línia, el Bitcoin va arribar als, corregim-me ara si m'equivoco, però eren $18,000-$19,000?
Crec que va rascar 20, depèn. A Xina va arribar als 20.
O potser va arribar als 20, ¿vale? I després dels 20 va haver-hi el cataclac i va baixar. Els 20, avui costa 50. Per això al final, que això de que si és una bombolla o no, al final és com tot el que diem a la inversió. Si la gent que inverteix, hi ha gent que inverteix, que els day traders, a borsa normal, no, o cripto, on sigui, que sí que miren molt la variació a minuts o fins i tot dintre del dia, hi ha gent que fica diners a una cosa i els deixa allà per la jubilació, llavors aquesta gent, els veïbenes que faci a un o dos anys vista li és igual, perquè està pensant a 20 anys vista, és que hi ha molts casos... Molts casos d'ús diferent. El que passa amb les cripto és que, com que és algo molt nou, és molt més volàtil que la bossa tradicional en general. Però que li preguntin als de GameStop si la bossa tradicional no pot ser volàtil també. Vale? Llavors, per això és el que li dèiem al Tomàs. Si algú us diu mai feu això o feu l'altre, en plan compra això o ven això, trobeu algú de YouTube que ho diu, algú que té un grup que ho diu, fora, mai, no li feu mai cas a ningú que us digui el que ha de fer.
Aquí s'ha de fer referència a la màxima de Manolete. Si no sabes torear, pa què te mete? Vale? O sigui, clarament.
Bueno, quan tothom entra no en sap, però és el que li diem al Tomàs. És l'excusa i la gràcia per aprendre moltes coses.
És estar disposat a fer aquest viatge d'aprenentatge i per això tenim el nostre grup de Signal per anar aprenent. Jo us agraeixo molt l'ajuda a tots dos, Rai i Raül.
I és llarg, eh? Jo me'n recordo que això es diu ràpid, però jo potser, jo què sé, jo vaig estar un any, però un any, llegint com un animal. Però no perquè agafis com en plan, tinc l'enciclopèdia i me l'he de llegir, sinó perquè llegeixes una cosa, descobreixes d'una altra, saps, i vas com tirant del fil, i si t'agrada, clar, si t'agrada, si no, no ho facis. Però si t'agrada la tecnologia i tot el canvi de paradigma que és això, és que és brutal.
Aquí els que s'estan forrant són els Coinbase i tota aquesta gent. Aquests sí que
estan. Muntar la teva app de wallet is the way to go.
Sí.
Ja, però aquests són gent que va estar des del començament i per tant en sabia, i molts d'aquests han pillat, perquè després et poden hackejar i llavors tens responsabilitats
sí,
cap als teus
però,
clients.
Sí, però ojo, perquè hi ha dos tipus de proveïdors de serveis al voltant de les criptos, ¿vale? Mm-hmm. Els que et volen vendre que ganaràs diner ràpid, que n'hi ha, i molts d'aquells són pues, estafes piramidals i altres coses similars, sí. O gent que dintre d'aquest món t'està oferint un servei, t'està oferint un wallet de hardware.
Em deixeu que us expliqui una cosa?
Parlessin d'això una mica.
Em deixeu que us expliqui una cosa? Perdoneu. Estava parlant l'altre dia amb la directora de l'institut del meu poble, que és amiga meva, i m'estava explicant doncs, com es veu que hi ha hagut un problema amb un noi que doncs, es veu que estaven fent com una revisió acadèmica de veure com anava el noi i l'altre, i el noi els hi va dir que els professors de l'institut no en tenien puta idea, que el que li ensenyaven no servia per res, perquè ell estava seguint uns cursos per internet que li estaven ensenyant a invertir en divises, no, en aquest cas em sap que deia que eren divises, no sé si en criptomonedes o divises o què collons era,
Forex.
I que ell es faria supermilionari que ell havia pagat 120 euros per accedir al primer mòdul del curs, que era un mòdul superbo, i que a més ell guanyaria diners amb cada mòdul, dic, amb cada nou client que portés en el sistema. És a dir, el sistema...
Fins aquí t'anava a dir, potser sí. Potser un curs
un nano de 15 anys, una de 15 o 16 anys, que està dient als seus mestres del institut, no li expliquen res.
Quan, Marc, qualsevol cosa que arribi a l'estatus Herbalife...
Exacte. Sí. O sigui, ja aquesta última frase és un esquema Ponzi.
És un Ponzi, és un piramidal, un Ponzi. És a dir, però què hi són? I llavors, clar, utilitzar, quan hi ha una bombolla d'aquestes... A veure, jo no sé vosaltres, però jo cada vegada que vaig per la web i contínuament atros aquell anunci. ¿Qué hubiera pasado si hace un año hubieras comprado acciones de Amazon? ¿Qué hubiera pasado si hubiera comprado...
Últimament surt el tio que sap molt anglès. Eh?
Sí. I s'ha volgut tenir l'alarma, dir, això ni tu miris, desapareix.
Sí, però és el que t'anava a dir, Marc. Estàs dient tota l'estona una bombolla. Quan parles d'Amazon o d'Apple, es consideres bombolla?
Amazon i Apple, jo crec que tenen que baixar.
Però no es consideres bombolla. T'ho dic perquè això de considerar-lo bombolla a cripto és pel matxaque mediàtic que fan, perquè al final al poder no li interessa
que
això funcioni.
Però Raül, amb Amazon jo veig els camions d'Amazon i veig les caixes d'Amazon que arriben a casa meva
i també hi ha una compte
de resultats d'una empresa darrere... I uns balanços i unes coses, com?
Volies posar exacte, acaba d'aclarir allò de...
Em queden masses coses al tinter, ja no sé el que vull dir. Primer...
Ara et deixem i vés fent, va.
Per respondre, el cripto és un detector de cunyats, perquè genera moltes... És un detector, és fantàstic, com a detector de cunyats
és l'hòstia. És veritat,
és veritat. Jo he dit que vull anar en mode turbocunyat, i avui estic en mode turbocunyat, ja ho he dit des del principi del programa. Com dius?
Per què? Perquè hi ha afirmacions molt categòriques que no ho són tant, i com us fixeu, quan parla el Raül, o parlo jo, mai afirmem. O intentem afirmar poquet. Per què? Perquè hi ha moltes coses que no se saben, o no estan clares, o és molt difícil de demostrar. D'acord? Quan parleu de bombolles, tothom deia que el Bitcoin era una bombolla quan estava a 1.000 el 2013, tothom deia que el Bitcoin era una bombolla quan estava a 20 el 2018 o el 2017, depèn de com tu miris. Ara tothom diu que el Bitcoin és una bombolla. Quan estava a 5.000 el 2019, o Ethereum estava a 150 o a 100, quan els developers d'Ethereum estaven menjant merda, literalment, fotent productes pagats amb la seva pròpia moneda, que tenien usuaris i que tiraven, jo he vist un producte que es diu Uniswap, que permet intercanviar monedes, o DAO, que és una mena d'interès sobre criptos prestades, créixer de 0 a 35 bilions de dòlars. Ara mateix hi ha 35 bilions de dòlars, potser més ara, no ho sé, de diners prestats o guardats en cripto que estan servint per transaccionar.
Sí. Vale, estem parlant de deixa fer només una puna. Exacte, això que diu el rei, comparar casos d'ús. Per exemple, als Estats Units, amb el tema del crèdit, tenen un problema molt gros, a molta gent li deneguen crèdit. Aquí a Europa també, però allà, als Estats Units, encara és més grèstia. Projectes com MakerDAO, com el que ha dit el rei, el que et fa és que tu, ells t'assignen un factor de risc i tu amb els teus diners pots aconseguir que et facin un préstec, vale? I és altra gent la que posa els seus diners per fer-te el préstec a tu i assumeixen aquest risc. Llavors al final és una cosa molt més democràtica. Això és un cas d'ús super, super clar i que a més funciona molt bé, com diu el Rai, que són empreses que fan molts diners ja, perquè molta gent allà els seus crèdits els surten molt millor, fins i tot sent cars per nosaltres, els surten molt millor que si anessin al típic banc d'Estats Units a demanar un crèdit.
I el go no go no ho diu l'entitat bancària, és més obert.
Correcte. Correcte.
De
sempre
fet,
hi ha algú disposat.
La gràcia són que hi ha una sèrie de normes escrites en el software i és el software que decideix, val? Que és similar a com funciona el banc, potser és una mica més flexible. Val?
Sense ser Cofidis.
Sense ser, perdó.
Que és una altra estafa.
Com deia el James Watson, what could possibly go wrong?
Vale. Però Marc, és una plataforma simplificant molt, que tu entres, tu dius, mira, jo tinc dels meus diners, poso 2.000 euros que vull que es facin servir per deixar-li a la gent que ve aquí a demanar crèdits, i poses les teves condicions segons el risc del que vulguis acceptar, després rebràs més o menys en compensació, i òbviament, depèn si agafes més risc o menys, tens més risc o menys de no guanyar diners o de perdre part.
Però la mecànica és bastant transparent, no? Vull dir...
Clar, no, totalment transparent. Sí, o sigui, totalment tu poses les teves normes, quan ve la gent, segons la seva situació, el que diu el RAI, el software li assigna un risc, fa match, tu deixes els diners, si tot va bé cobres, segons el risc et pot anar malament i ja està. Però no, és el que diu, no hi ha un senyor que diu del Banc Central, doncs pues mira, a vostè no li donaré perquè està al llistat de morosos que el va posar Vodafone fa 10 anys perquè no li va donar la gana.
Els grans bancs sí que hi ha un software i la majoria de gent passa pel filtre del software. Ara, si tu ets un partit polític o una empresa que cotitzes
en l'IBEX 35,
t'ho deixen tot i no passes per cap filtre. I en canvi en aquest programa no va així. Tothom passa pel filtre.
Abans de tancar, com a Bitcoin, m'agradaria tocar un tema que el Marc també l'ha tocat, que és important, és si tu et vols ficar en Bitcoin, compra Bitcoin. Busca com comprar Bitcoin per internet o com comprar Bitcoin. Sembla que no hi ha cap exchange en català, o potser Kraken sí que està en català, no ho sé. Però no us fiqueu, quan alguna cosa et doni interès mensual o interès diari, malamente.
Quan alguna cosa et diguin
que fan màgia per donar-te alguna cosa, malamente. Tu compres Bitcoin, no compres la moneda que tu vulguis i ja està. Altres històries, sospitós.
Sí, ja conec molta gent enganxada. Sí, i si trobeu bancs i coses d'aquestes que, o tipus Revolut que t'ho fan per tu, és veritat, t'ho fan per tu, et costarà més car, que ho sàpigues.
Sí, clar, si tu compres Bitcoin o vens...
Clar, exacte, i bastant alta. Però el risc també és veritat que tu no es depèn... Vull dir, si al final només vols fer-ho, s'ho mengen ells. Simplement vigileu sempre llegir les condicions perquè potser us esteu deixant pel mig un, jo què sé, un 0,5 o un 1 o un 2% per la comoditat de no haver-vos de trencar vosaltres el cap i fer com fa el Tomàs i passar per tot el cicle d'aprenentatge. Que per mi és el més guai, però bueno, al final, qui no tingui temps o ganes, també es pot ficar en aquest món sabent que ho pagarà més.
Vale, us sembla que ho deixem aquí? Ja portem 3/4 d'hora amb aquest tema de les cripto, tenim altres coses que explicar. Jo us agraeixo molt perquè no volíem entrar a coses molt concretes, però volíem fer una foto del que està passant i donar informació a gent que tingui aquest interès. Vale? El nostre grup a Signal és secret i privat. Que si teniu problemes ja us buscareu la vida, no us pregunteu res. Vale? Ahí lo dejo.
De moment és, bueno, no és que sigui un grup, sinó que el Tomàs ens va demanar si el podíem ajudar i vam fer un grup als tres, o sigui, no és que sigui un grup en plan de suport, sinó que és per no estar xerrant i fent soroll al rellot.
És Alcohólicos Anónimos, és Criptógrafos Anónimos, vale? O Criptómanos Anónimos. Vale. Bueno, dit això, moltes gràcies al Raül, que ha de marxar. Adeu, no sé si el Raül, tu et pots quedar.
Adeu,
Raül.
Sí, escolta, fem una pausa de la gravació perquè com que he sortit i tornat a entrar, deixa'm així sincronitzat. Ho aturem.
Vale, fem una petita pausa i anem a la part.
Atureu el que ho hagi aturat i d'això.
Vale, vinga.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Que no passa res.
Vale. Doncs molt bé, estem a la part de comunitat. Avui estic molt content, Marc.
Estàs content?
Ja saps per què, no? Endevines el per què. Perquè hem tornat a recuperar la ratxa d'un mecenes per programa. Aquest...
Clar que sí, clar que sí,
com ha de ser. Benvenido a tu concurso per llegar a los 100 mecenes hasta final de año. Un mecenes por semana. Sembla això d'això. Bueno, doncs, si avui tenim un nou mecenes, que és l'Albert Casal, vale? I d'això, doncs, donar-li molt les gràcies i abraçar-lo molt fort amb un abrazocito i molts petons a les galtes. Doncs això, que...
Marc, no creus que... Tomàs, potser no hauria d'estar dient el nom i el cognom, no? Per temes de privacitat i tal. Si no, el Carles Canyo...
Ah, bueno, nosaltres sempre diem...
És en Dani Amo, el de la privacitat.
En Carles Canyo.
En Dani Amo, baixeta, sí. Si algú no... A veure, normalment quan algú es fa mecenes a través de la xeta, jo li escric un correu, vale? Donant-li les gràcies personalment. Sempre. I per testimoni tots els mecenes, que segur que heu rebut un correu, la majoria de persones responen i fins i tot saben que sóc jo, perquè sóc el que m'aixaca aquí en aquesta secció. Ja em diuen, Tomàs, sí, estic molt content, ja fa temps que dono voltes, i us he trobat el moment, m'agradeu força, sou la polla, sou la lleta, no sé què. I I ja està, vull dir que no crec que hi hagi cap problema de fer-ho, públic. Però bueno, si algú rep el correu d'agraïment i no vol que el dia següent, o el següent episodi l'esmentem, que ens ho digui i cap problema. Vale, més coses. Vaig provar, Magma, això va per tu, que ara veig que està fent coses per aquí, per la casa, vaig provar de comprar per afiliats a través del mòbil. És a dir, entrant al navegador, al DuckDuckGo, al Safari, al Firefox, anar a mossegalapoma.cat. Al principi t'apareix de seguida a dalt el botó, l'opció de Festa Mecenes. Si li dones, de Festa Mecenes i Afiliats, si li dones Afiliats, el Prem Afiliats, et salta a l'aplicació d'Amazon si la tens instal·lada en el teu mòbil, ja sigui iOS o Android, ¿vale? I si en aquell moment et salta la pàgina d'iPhones, no feu cas, això és perquè us volem menjar el coco i és una mica de... Pues això, compra un iPhone, no, però no deu comprar iPhones. Només que feu això, una vegada entreu a l'aplicació venint d'aquí, ja podeu buscar el que vol, jo que sé, una broca o un martell o el que sigui, perquè durant les 24 hores següents allò queda associat al nostre codi d'afiliats. Vale? Perdona, comprar una broca o un martell és el més normal. Jo vaig comprar l'altre dia...
Jo ric de la cara del Raimons.
Jo vaig comprar l'altre dia cinta de carrocero. Saps allò que fan per quan pintes?
Sí, sí.
Doncs això, així de fàcil.
Però una pregunta, bé, que no m'ha quedat clar. O sigui, quan et salta l'aplicació del telèfon, vale? No funciona,
sí,
no?
Sí, sí que funciona. És el que acabo de dir, que ho he provat i funciona.
Ah, però fa un temps dèiem que no.
Sí, ara, si tu entres en el navegador mossegalapoma.cat, li dones a l'opció d'afiliats, veus que això t'obre dintre del teu mòbil l'aplicació d'Amazon, arrossega i incorpora el nostre codi d'afiliats. Vale? Et porta a una pàgina genèrica. Allà has de buscar l'article que tu vulguis, posar-lo a la teva cistelleta i fer el teu sistema. Però si has entrat per aquí...
Vale.
En aquella estona, aquelles 24 hores, allò que compris ens queda a nosaltres aquella petita comissió que a tu no et costa més. Vale? Bueno, no vull entrar en més detalls, però que funciona. Només us ho volia dir perquè ho he validat personalment. Anem a la segona part. Marc.
Bé, a veure, primer tinc que explicar una proposta mossegui com anticipada, que seria un llibre del senyor Matt Ridley, que és, com us deia, ja n'havia parlat la setmana passada, que hi havia en Josep, és l'autor del Rational Optimist, del llibre aquell que va plagiar hàbilment en Mainat, i que ara que té diversos llibres, però n'acaba de treure un de molt bo sobre la innovació, es diu How Innovation Works, i aquest llibre sobre la innovació és molt interessant perquè normalment a mi em dóna molta urticària cada vegada que veig que hi ha alguna taula rodona, algun micròfon en una sala parlant d'innovació, perquè normalment no estan parlant d'innovació ni res que pugui portar innovació, sobretot si és alguna cosa remotament connectat amb alguna empresa de l'IBEX o amb alguna iniciativa política, no hi ha innovació pel mig. Les empreses de l'IBEX sabem que són empreses que estan en el negoci de l'extracció de renta i normalment quan es parla d'innovació acostuma a ser un bullshit tremendo.
Llavors, Marc, les hackathons són innovació?
No, a veure, les hackathons sí que poden ser escenaris en els que hi hagi innovació, perquè precisament una de les coses dels que parla el senyor aquest és el mite de la invenció, és un mite. O sigui, hi ha molt pocs casos a la història on aparegui algun bitxo raro, algun geni o un home o una dona genial que sigui capaç d'agafar i treure's una idea nova, sinó que el que hi ha és que hi ha moltes idees anteriors que es van combinant i que es fan ben viables i algú que porta les coses a mercat per resoldre un problema tremendo i que no és a través d'això del fallo. I a més, per exemple, una de les coses molt interessants que hi ha en el món de la innovació és que I també a la ciència passa, i és el descobriment paral·lel o la invenció paral·lela de coses. La ràdio s'inventa com a 7 o 8 vegades en paral·lel en 2 anys. Hi ha casos estranyíssims en èpoques en els que no hi havia tantes comunicacions com ara, com de cop i volta, una patent semblant en 5 països diferents, quan no tenim telègrafs, en 2 dies de diferència, 5 o 6 persones descobreixen això. I per què? Doncs és perquè hi arriba un moment que hi ha la necessitat d'alguna cosa i l'estat de l'art, doncs, de la ciència, de la tecnologia, doncs permet que aquesta cosa hagi estat descoberta, i sempre hi ha algun llunàtic que està intentant fer alguna cosa. Llavors, una de les coses que sí que se sap és que quan alguna institució vol forçar que aparegui una innovació, doncs el que acostumen a ser és que tenen uns biaixos tremendos sobre qui és el que té que aconseguir aquesta innovació. És a dir, no, aquesta innovació ha de venir d'aquest camp determinat, i per tant anem a donar aquest tipus de subvenció a aquestes persones. Per exemple, quan tu estàs en el món científic, en el món que estic jo, quan demanem subvencions, doncs un dels motius amb els que t'agafaran i duraran diners o no perquè tu facis una recerca és el teu currículum previ. O sigui, no que tu tinguis una idea de puta mare i que vulguis fer una cosa superbé i que estiguis superengrescat. No, si tu prèviament has demostrat que compleixes amb el sistema i que fas el tipus de coses que s'espera que tu facis, llavors t'ho donarem, amb la qual, diguéssim, aquesta predicció, si jo entenc que és una persona amb aquest perfil i que fa aquest tipus de coses la que té que descobrir això. Clar, la pregunta clau és, si ja saps quin és el perfil de tipus de persona i les coses que fa bé, com és que no s'ha descobert abans? Doncs perquè no es descobrirà per aquest camí. Normalment, llavors, en canvi, el que sí que sabem és que els descobriments surten quan es comuniquen camps diferents, quan hi ha diferents bandes de quan hi ha diferents camps, quan hi ha
idees de... Quan hi ha un equip multidisciplinar, que se sol...
Bueno, o quan hi ha serendípies entre equips diferents, i per exemple, per això sempre soc tan crític, doncs, de la tendència que tenim al sistema educatiu, que ara s'està accelerant, porta molts anys, porta moltes dècades accelerant-se, però aquesta idea aquesta de la hiperespecialització, quan en RAI o vam estudiar a la FIP, doncs estudiaves enginyeria informàtica, i ara no, ara tu has fet una especialitat, i ara no, ara hi haurà, ja no, i tu vas fer el grau enginyeria informàtica amb especialitat en sistemes d'informació, i no sé si n'has fet alguna altra especialitat, però no, ara hi haurà gent que entrarà a fer data science, hi haurà gent que entrarà a fer intel·ligència artificial, quan el 80% de la disciplina és comú amb la resta dels enginyers, o el 70% de la disciplina, amb la qual es busca aquesta hiperespecialització, amb la qual cada vegada hi ha aquests retorns disminuïts de la quantitat d'innovació que sortirà. Sí que es millorarà el que hi ha dintre d'aquest d'allò, i amb el que en realitat no s'està buscant innovació, sinó cobrir demanda del mercat laboral, que també és important, que també és important, i d'això, però no sortirà innovació d'aquí. Llavors, una de les coses que sí que se sap, perquè ja és un truc que s'ha fet servir al llarg de la història, doncs és la utilització de premis, és la utilització de posar un premi, d'oferir un premi a qui resolgui un problema. I això és molt útil quan no saps exactament quin és el perfil, quina és la disciplina de la qual té que venir. A més, hi ha com una espècie d'heurística, és a dir, com més propera és la persona que intenta resoldre un problema a la disciplina d'aquest problema, menys probable és que trobi la solució. Normalment les solucions venen de camps diferents aplicats, perquè segurament si tu estàs en aquell camp, les coses que es proven en aquest camp ja s'han provat, i en canvi quan ve una persona d'una banda darrere, no, potser prova coses que la gent d'aquell camp no proven, perquè aquells ja saben que allò no funciona, però potser el que tu saps que no funciona resulta que sí, que potser que pot funcionar en un cas determinat. Llavors, quan tu no saps quin és el perfil o no saps de la disciplina que té que vindre la solució a un problema, però en canvi ets capaç de definir clarament quines són les característiques de l'èxit, vale? I per exemple, en aquest cas, un dels exemples històrics és quan es va resoldre el problema de la latitud, per als navegants, de la longitud, el problema de la longitud. Els navegants que tenien que agafar i atreçar l'oceà, doncs al segle XVII, doncs tenien el problema, doncs que clar, utilitzant un sextant podien saber en quina latitud es trobaven, però la latitud no serveix de res si no saps la longitud. I tu pots dir, molt bé, estic en aquest meridià, però quina banda estic? O puc estar davant de la costa d'Escòcia, o puc estar davant de Canadà, vés a saber on collons estic. Necessites saber exactament on està per poder agafar i navegar. I hi havia la tendència, i a la regla, la reina d'Anglaterra o el rei d'Anglaterra va oferir una quantitat industrial, doncs, de lliures esterlines, que en aquest cas era or, com si tinguessin els bitcoins directament, i la solució, i estaven esperant que la solució la deixés anar algun astrònom il·luminat, algun deixeble de Kepler, d'una colla d'aquests que estaven allà mirant les estrelles i haguessin de trobar la solució, i la solució la va proporcionar un artesà que els hi va donar un rellotge de qualitat i que era portable, que podies posar dalt d'un vaixell. És a dir, un rellotge que tu podies fotre en un vaixell i que mantenia una certa precisió. I evidentment, si tu saps quina és l'hora en el meridià de Greenwich, i tu saps, i llavors tu pots amb el rellotge, doncs pots acabar utilitzant el rellotge i la latitud i les observacions, pots agafar i resoldre el problema de longitud.
Context, aquí el que es buscava sobretot era la paraula precisió, vale? Una petita desviació de precisió. Segon et portava en un punt de l'espai completament diferent,
amb una corrent diferent, amb una corrent diferent, amb arrencar el que fos. I en aquest cas és un rellotge de precisió, però van trigar com a 10 anys a donar-li el premi a aquest senyor, perquè no li volien donar. Diu, qui collons un artesà que ha fotut un rellotge ens resoldrà a nosaltres el problema de la longitud? Ja ni es creien que venia d'aquesta zona. Llavors, però quan nosaltres tenim aquest escenari en el que, un escenari en el que es pot agafar i definir quines són les condicions d'haver superat el repte, doncs en aquest escenari funcionen molt bé per estimular precisament que hi hagi gent que intentin coses estranyes per resoldre el problema, de vegades des de punts de vista estranys. Un dels altres exemples és, per exemple, quan els germans Wright van agafar i van fer el primer vol, la premsa no ho va cobrir i van trigar molt de temps a creure-s'ho, gairebé un any després, perquè ell, la premsa i tothom i el govern tenien un altre candidat, uns altres que tenien, eren enginyers, eren molt reputats, tenien les seves càtedres, les seves coses, i eren els que ho havien d'aconseguir, no? Un parell de salots religiosos superfriquis, pajilleros, que estaven fotent coses
amb
bicicletes, com?
Que també passa amb l'edat, que ja segons quina gent, si ets més jove que ell, ja no li pots ensenyar res.
Hi ha uns biaixos, no, tu això no ho sabràs, tu això no ho podràs fer, o perquè no vens, o no ets del club, o perquè no tens les credencials, i no acaba de sortir. Llavors hi ha un exemple en el segle XX, que és l'Ortaig Price, que el senyor Ortaig, que era un senyor que fabricava, no sé si fabricava mànecs de destral, o vés a saber què collons fabricava. Tinc en algun article que vam publicar amb l'Antoni Pérez Poc, precisament en el Congrés d'Astronàutica, on va anar l'Elon Musk, doncs el senyor Ortaig va agafar i va proposar un premi per dir, escolta, el primer senyor que sigui capaç d'anar des de la costa atlàntica fins a París, travessar l'Atlàntic des de la costa atlàntica dels Estats Units fins a París, li donaré un premi, i va dir una quantitat de diners. I el que es comprova és que van haver-hi molts equips, van haver-hi moltes aproximacions, motors més grans, motors més petits, més avions més grans, avions més petits, tot tipus de combinacions, i al final, doncs, evidentment, l'avió aquell que portava l'esperit de Sant Lluís, el primer que va agafar, va aconseguir travessar, doncs, l'oceà Atlàntic, i en el moment que es va saber que era possible travessar l'oceà Atlàntic, automàticament en molt pocs anys ja va sortir un negoci, diguéssim, de transport de mercaderies i persones a través transoceànics, perquè se sabia que es podia fer. La quantitat d'inversió privada de tot tipus que va sortir arrel del premi oferit per l'Ortaig va ser com a 10 o 20 vegades molt més que aquests diners que es van ficar aquí dintre. I llavors, seguint la idea aquesta dels premis, el senyor Peter Diamandis, que és l'autor aquest que ens agrada tant a mi, en Benjamí Villoslada, doncs l'autor de Abundance, de Bolt, o darrerament del llibre que jo recomano molt de llegir, evidentment agafant-ho amb calma, perquè aquest senyor és un hiperventilat, però el llibre The Future is Faster Than You Think té la seva hiperventilació, li hem de posar la seva de dir compte, però aquest senyor, el Peter Diamandis, va començar agafant i precisament proposant el que en deia ell, el primer X Prize del premi, que un premi en el primer equip que aconseguís fer un vol orbital turístic. De crear una nau que poguessis agafar i posar una persona, doncs, arribant a l'espai, fer allò, aquells vols on la gent està ingràvida i poder agafar i a més poder fer un viatge i tornar-hi, fer-lo amb repetició. Va establir exactament quines eren les condicions i llavors va haver-hi un equip que em sembla que portava la gent del Paul Allen de Microsoft i estava allà dintre i doncs al cap d'uns anys ens ho va aconseguir. L'interessant és que el Diamandis va oferir el premi sense tenir els calés i va tardar molts anys, va tardar uns quants anys, va muntar una fanfària tremenda i tots els diners que havia aconseguit, que era com mig milió de dòlars, se'l va utilitzar en propaganda, es va portar el Buzz Aldrin i companyia i al final sí que va aconseguir que algú donés els 10 milions de dòlars que ell proposava i el vol es va al final algú va guanyar aquest premi i per això tenim Virgin Galactic que ofereix aquest tipus de premis i per exemple hi ha les imatges doncs, de l'Stephen Hawking flotant ingràvid que va poder fer un viatge d'aquests amb Elon Musk i companyia abans de morir, pobrissó meu. Llavors arrel del primer XPRIZE, en Diamandis té una organització que és l'XPRIZE que ofereix molt tipus de premis. Alguns han resolt coses, altres com per exemple un que ell en diu el Tricorder, que és un ha ofert un premi doncs, perquè faci una espècie de Tricorder mèdic de Star Trek i encara ningú l'ha fet. I llavors ell ara ja havien definit el premi aquest doncs, de resoldre el tema.
El premi neix d'una iniciativa que no va madurar, va quedar només com una idea no constituïda el 2017. Sí. Vull dir que no és de l'Elon Musk, no és seu.
Sí. Hi ha un premi, però és a dir, però la feina important també, el que és important en aquest cas és com defineixes el challenge. És a dir, no, què és, has de poder definir què és el que es vol que s'aconsegueixi sense vincular una disciplina necessària, però determinar exactament quines són les condicions per les quals es considera que algú pot reclamar aquest premi. I fer tota aquesta definició és tota una feinada, i això ja estava de fet, però feia falta algun mecenes que digués jo foto aquí uns quartos per posar a la bossa. Algú té que posar la bossa de diners, de dir que hi ha d'haver una bossa de diners. Ell, la seva empresa, ja tenien la idea de dir anem a fer una tecnologia que sigui capaç d'agafar i capturar CO2 de l'atmosfera a escala. És a dir, si tenim un problema que estem generant CO2 a escala, necessitem una tecnologia que permeti capturar CO2 a escala, com per exemple que sigui un bosc. Seria una tecnologia acceptable, no? Doncs defineixen aquesta tecnologia i que sigui de forma energèticament viable, etcètera, que es pugui escalar, han definit tot allò i l'Elon Musk ha agafat i ha dit 100 milions de dòlars. Que també tornem a lo mateix de sempre, si l'Elon Musk diu 100 milions de dòlars és potser com si jo digués 4 o 5.000 euros, vale? però collons, jo no estic fotent 4 o 5.000 euros, ha agafat i amb una mica en l'estil de les coses que fa l'Elon Musk busca una cosa doncs, que tingui un efecte multiplicatiu, però la idea és que si la teoria i l'experiència amb el tema dels premis marca això, doncs que si tu poses 100 milions de premi, que sé que el primer premi són 50.000 i després els altres 50.000 es reparteixen entre els accessits, etc, perquè sembla que tu tens com un prototipus i si passes el tall doncs et donaran uns quants milions perquè desenvolupis més el prototipus i puguis portar-lo a cert nivell d'escala i llavors el que guanyes s'emporta els 50 quilos del tot. Però són molts diners. I la gràcia és que segurament doncs, això és, té el potencial de despertar molta gent. Primer, que entenc que l'objectiu és interessant. Entenc que l'objectiu és interessant i entenc que que els calés aquests segurament es multiplicaran i que, a veure, que entenc que passaran anys perquè és un objectiu que del que fa molts anys que se'n parla, però que el fet que hi hagi un estímul, i que és al revés. O sigui, si jo vull fer un projecte de recerca, la feina forta que em permet aconseguir els diners, ja sigui del Ministeri de Ciència i Universitats, o sigui de la Unió Europea, de la Comissió Europea, o sigui de Google, o sigui d'algun patró de les ciències, la feina la tinc que fer escrivint la meva proposta de recerca i la tinc que fer buscant el currículum de la gent que participarà en el projecte i les universitats o les empreses que hi participen. I llavors, quan em donen el projecte, no cal que faci la feina, perquè només cal que declari la victòria. La victòria és que et donin el projecte, no fer el projecte. El sistema està trencat. El sistema està trencat. En canvi, en aquest cas, és dir, no, si vols, aconsegueix el projecte i no et direm com ho has de fer i no ens has de justificar diners i no, has de, no et farem auditories i no hauràs de fer totes les xorrades que hem de fer. No, resol el puto problema. I aquest problema entenc que és interessant que respongui. Okay. I jo crec que si la Unió Europea fot 100 milions de dòlars, 100 milions d'euros en projectes europeus per fer tecnologies que siguin capaces de fixar CO2 a escala, no es aconseguirà res. I això té opcions a guanyar, perquè és autèntica innovació. Rai?
Sí, el Marc està parlant sobre com es concedeixen els ajuts en el cas d'Europa, no sé si a algun altre lloc.
Als Estats Units també va bastant per aquí. Estats Units va bastant per aquí.
I és que tot primer et donen l'ajut i després has de justificar que has fet allò que havies dit que faries.
Sí, però tu has fet una recerca i també pots dir que he fallat, eh? També, o sigui, dius, no, ho hem intentat, hem fet els... Tu has de dir, faré aquests experiments i desenvoluparé aquestes coses i al final i ho avaluem i traiem uns resultats. I has fet la feina.
El que entenc, sent una mica de Raül Arribas, és si tu fas... només a èxit, qui pot fer aquest tipus d'I+D o aquest tipus de desenvolupament? Sota el meu punt de vista, podria fer gent que ja té econòmicament tot el problema solucionat i que, per tant, pot tirar diners en fer experiments.
L'únic que demana és un retorn...
I això és molt rica privada,
exacte,
o empreses.
Que només demanarà un retorn de la inversió d'allò que ja tenia previst gastar. Però si no tens ni un duro, com agafes el...
Sí, jo estic encantat en que hi hagi un sistema de finançament de la investigació i entenc que aquests diners que fica la Unió Europea n'hi hauria de fotre més, i el Ministeri d'Ociència més, que hauria de donar-se menys, diguéssim, als guardianes de la puerta i menys endocàmic, segurament es pot millorar, sempre es pot millorar, i està bé. El que no està bé és que se n'esperin resultats, és a dir, necessitem gent capacitada en investigació, en física, química, matemàtiques, lingüística, computacional, literatura, biologia...
Sí, perquè es prema
han d'estar investigant
l'èxit o el resultat i no la recerca.
No, però en aquest cas, tu vols tindre recerca i gent que es dediqui a estudiar coses i aprendre moltes coses i donar-los aquests diners està molt bé, però no en diguis innovació. No en diguis innovació, no diguis que tens un repte, perquè la forma en què estan redactats aquests projectes, és a dir, tenim un repte per resoldre aquest problema i no es resol, és a dir, no, creiem que és important que hi hagi investigació i per tant donem aquests diners perquè hi hagi investigació, però no m'expliquis que tens un repte, farem investigació i deixaràs que la gent investigui. I a més poden haver-hi reptes de veritat amb premis i amb bosses a darrere que la gent que ja té diners per investigació i té el laboratori, i té l'equip i té el coneixement puguin agafar i dir, mira, ara hem intentat resoldre això de veritat. Però en comptes d'això, el que tenim que estar fotent és omplint projectes, escrivint memòries, muntant equips, muntant consorcis, fotent unes justificacions burocràtiques acollonants i els problemes no resolen. Dius, si tu vols dir, hem de finançar la ciència i hem de finançar això, financem-ho, està molt bé. Està molt bé donar aquests diners. El tema és dir, això no és innovació. La innovació es connectarà amb tot això i sense el teixit que aquesta inversió pública o aquesta inversió per mecenes, que és el que passa a Estats Units, que és a través de mecenes, de la Carnegie Foundation, la Carnegie Mellon i el Rockefeller i no sé quants més, que agafen i injecten diners en el teixit de recerca perquè hi hagi gent que pugui viure d'investigar. Està molt, molt bé, però el camí de la innovació, si diem, no, és que donant aquests diners ja resolem la innovació, no, perquè la gent, la gent que està en aquest rotllo necessiten mantenir-se en aquest rotllo. Què és a fer en aquest rotllo? Publicar articles. Els articles no són innovació, són articles. I al final gent és més articles. No, està molt bé que hi hagin articles, està molt bé que hi hagi finançament, però no en diguis innovació, perquè si no després surten els polítics, surten els que porten a la Comissió Europea, tota aquesta gent, és que hem dedicat tot això per la innovació, resulta que collons no innovem, és que no estàs fotent innovació, malparit, has de fotre mecanismes d'innovació, com deixant que la gent treballi. Deixant que la gent treballi, proposa reptes, dona calés, deixa que la gent treballi i deixa'ls tranquils. Avalua'ls d'una altra manera, però menys burocràcia i que la gent penqui més.
Vale, ja està.
És a dir, Marc, tu diries...
M'agraden aquests rams del Marc.
Deixa'm posar una mica d'ordre en el que ha dit el Marc. Deixa'm posar una mica d'ordre. Tu, el Marc, el que diries és que necessites que Europa o Espanya, qui sigui, com a governs, donin uns diners, com, entre cometes, per sobreviure i perquè puguis investigar, i hi hagin quantitats de diners altes per objectius. Més o menys és això.
Sí, han de ver... O sigui, primer de tot, la primera és, la ciència està infrafinançada. Hi ha un infrafinançament. Necessitem més finançament.
Pública, pública.
Primera. I les especialment Espanya.
Són les que més inverteixen en
Espanya.
Sota la meva opinió.
A les... com? No, no, dic, a Espanya, és, hi ha un infrafinançament de la, de la ciència. Bestial. Està claríssim, en comparació amb altres països d'Europa. El problema està que les empreses... Les empreses el que fan és rascar-se on els hi pica.
I finançament no és participar en projectes, perquè si no, al final...
Vale. Llavors, el problema està en que si, el problema està en que llavors, quan algú agafa i diu aquests diners en ciència en què s'estan gastant? Jo ho vull saber. I va algú que diu jo això m'ho vull saber on m'ho gasto. Molt bé. I llavors agafa i algú diu no, saps què farem? És que agafarem i avaluarem cada cosa que estan fent i farem que algú que ho justifiquin tot. I al final quan portes un projecte el 50% de l'esforç és burocràtic. És burocràtic i cada vegada que et tires un pet has d'agafar i dir on te l'has tirat, cap on anava el vent i apuntar-t'ho i justificar-ho i tenir dues firmes i un sello de compulsació.
Però això és un altre problema, Marc. Estàs parlant de dues coses diferents. Jo, des del meu punt de vista, perquè als governs l'únic que els interessa és mantenir-se ells en el càrrec. És a dir, no és que hi hagi un ajut o no és que els investigadors investiguin, sinó jo vull seguir estant on estic. Si jo mantinc el cotarro i et faig justificar coses, per un costat justifico la meva estructura i per l'altre costat...
Mira, el problema que hi ha és quan hi ha diner públic, quan hi ha diner públic, tothom vol saber que s'està gastant aquest diner
però
públic.
Però és normal,
Marc. Evidentment s'han de generar justificacions.
Com hauria de ser.
Llavors l'única manera és dir tapar la gent la boca amb paper. I llavors què passa? Que has de fer molt de paper. Yeah. Has de fer molt de paper. I al final qui és el que investiga? Qui sap omplir els papers? O has de tenir en l'equip una persona com tu, que em vas guanyar un projecte d'investigació, me'l vas guanyar tu, en Rai, escrivint coses, va guanyar un premi i un projecte, escrivint i pràcticament totes les coses, perquè jo estava tenint un fill i no podia fotre-ho, i s'ho va fotre ell.
I vam guanyar un projecte. Pràcticament dedicada a fer la burocràcia.
No perquè tinguessis una qualitat d'investigació molt bèstia. Dic, perdona,
no, tu ara, bueno, ja fa temps els projectes necessiten pràcticament una part dels diners del projecte se'n va amb aquella persona cada complimentar el paperaman.
O prèviament, o tindre ja prèviament l'estructura i la capacitat d'escriure. Al final, el que hi ha...
Sencers que fan aquestes coses, fins i tot empreses privades que t'ho fan.
Escriure sí, escriu una memòria. Vale, escriu memòries.
Hem d'avançar, que hi has també i hem d'acabar el programa. Només per tornar una vegada al cercle, recordeu que això ve de que si sou un grup de friquis i teniu i sou biòlegs i teniu la prova fefaent de que aquelles merdes de bactèries estan menjant el CO2 com si no hubiese un mañana, ¿vale? Heu d'anar a buscar algú del món de l'empresa que sàpiga com fer que les coses escalin i com defensar i com presentar aquest model escalat, ¿vale? Com podeu fer moltes bactèries i que aquestes es mengin molt el CO2 i que quedin conservats en un cubículo.
I quan us donguin els 50 milions de l'Elon Musk, us fiqueu a la xeta del mossega la poma.
Vale.
Pues... I plantant arbres no serveix.
No escala.
Si jo planto el Sàhara...
Exacte, és el que he dit el primer. Digues, escolta, planta sí, un bosc
mireu
seria una manera
bases,
de capturar
mireu,
CO2
mireu
a escala.
El problema és que això no escala. O sigui, ha de ser més ràpid que el tema...
A veure, una
no escala,
de les... A veure, com a,
no escala
com a
per
pista...
una tona de CO2 diari.
Elon Musk, sí, depèn dels arbres que hi hagi, depèn del gros que sigui el bosc. Suposo que estan parlant també a nivell de consum d'energia, superfície, etc. Elon Musk ha sortit de nou en el programa del Joe Rogan, en el podcast del Joe Rogan, acaba de sortir, estic escoltant-lo a la meitat, però ell, per exemple, una de les coses que ell estava parlant és estar parlant de la possibilitat d'agafar i utilitzar CO2 combinada amb aigua per tornar aplicant-li energia, tornar a construir, tornar a fer fuel per coets, és a dir, tindre oxigen i metà, agafes aigua, CO2, li apliques energia, ho reverteixes i tens metà i oxigen per poder-ho cremar en un coet. Suposo que ell també té una miqueta la idea d'aquesta, perquè això, aquest tipus de tecnologia, al final, ell està demanant una tecnologia de terraformació per Mart. O sigui, que la captura de CO2 a escala, aquest senyor està donant aquest premi perquè s'ho volen portar a Mart, perquè l'atmosfera de Mart és tot CO2. Hi ha molt de metà i molt de CO2. Amb la qual cosa, algú pot corregir, però... Ell,
sí, que pot ser un projecte que no només sigui útil a la Terra, sinó que sigui exportable, no? Aquesta seria idea.
Ell, ja sabeu que ell sempre pensa en caramboles i diu, escolta, si algú em resol aquest projecte, aquest problema, no cal muntar una empresa perquè ho foti.
Vale, nois,
I a la part ens resol a tots un problema tremendo, o sigui, de cop i volta es descobreix això l'any que ve, hem triomfat.
Bueno, vist, hem d'anar avançant i hem d'anar
acabant. El canvi climàtic que en 4 dies.
Només hi ha 4, és superràpid. Va.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale. En Tàfol Nebot ens parla de que escoltem un programa que no és aquest on va aparèixer l'Àlex Hinojo, el nostre amic Àlex, i és que va aparèixer un episodi del pop-up de Catalunya Ràdio parlant, era una lliçó bastant bàsica, però va repassar-ho tot, diferenciant entre navegadors versus cercadors. Penseu que hi ha molta gent encara que té problema en diferenciar les dues peces i quins són els més populars tant d'una banda com d'una altra i per quin propòsit. L'Andreu Guinart ens fa una petició, diu: el passat 11 de febrer, aquest passat 11 de febrer ha estat el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència. De cara al proper programa, no ha donat temps perquè és aquest, per què no en aquest camp de naps es podria intentar parlar de les mosseguis del gremi i del canal, així tenir referències o referents per les alumnes que es plantegin les STEM, però no saben on dirigir-se. Ens ve a dir l'Andreu Guinart que portem noies per parlar de temes de ciència, vale? O de tecnologia, que normalment ara fa molt de temps que no ve la Berta, vale? Jo no sé com està la Mar, tu que tens contacte amb la Gina, que sempre és...
Bueno, una miqueta per Twitter, alguna vegada per Telegram. Sé que ara ja porto un any de mama, podríem intentar-li dir si vol venir algun dia. Ella ara torna a treballar, està sortint a treballar a una zero,
pues si torna a estar activa per participar. Jo penso que ella és motivadora tant per la gent que pot tirar més.
Sí, perquè ella a més de ser periodista, doncs també és professora i a més és emprenedora, ha sigut directora d'empreses, fa tots els papers
donar
empenta, de l'auca.
Dona exemple i pot donar estímul a noies que vulguin tirar bé cap a la ciència, bé cap a la tecnologia, bé cap a una barreja de les dues, bé cap a la divulgació.
Mira, jo en aquest cas, o sigui, qualsevol cosa que es porti gent, nens i nenes, cap a la tecnologia, cap a la ciència, és important. O sigui, és dir, fer accions, o sigui, portar més dones a Mossega el Pom em sembla molt bé, però qualsevol acció per portar més nens i més nenes, tant nenes com nens, o sigui, si tu ara em dius que ara hem de doblar la quantitat de nens i nenes que es dediquen a la ciència i la tecnologia i no canvia la proporció, firmo, perquè vol dir que hi ha el doble de nenes, que la proporció vale que han pujat el doble de nens, molt bé, és igual, la proporció és el de menys, que hi hagi més nens i més nenes, perquè és que tampoc en tenim tants.
Hi ha hagut un increment d'alumnes, Marc? Jo sóc professor d'informàtica, però la veritat és que no miro els números.
Mira, Rai, quan jo era estudiant a la FIP érem 3.000, entraven 600 a l'enginyeria en informàtica i entraven 300 a les tècniques, i aquesta població no l'hem tornat a tenir. No sé si és perquè l'oferta es deia llicenciatura, quan jo vaig entrar es deia llicenciatura i diplomatura, i al cap d'un any que em vaig canviar de pla, jo es va convertir en enginyeria. O sigui, jo sóc de la primera promoció d'enginyers, però però igualment hi havia moltíssima gent. Hi ha menys gent. També el que passa és que també es massificaven les aules, agafaven i fotien grups de 200 persones allà amb unes aules immenses i fot-li que és de Reus, vale? Era una altra cosa, però hi havia molta gent. No, necessitem gent, necessitem enginyers, necessitem enginyeres, necessitem informàtics, necessitem telecos, necessitem químics, necessitem físics, necessitem biòlegs, biòlogues. I no oblidem una cosa, que en el sector TIC sí que falten dones, perquè suposo que són prou llestes com per no ficar-s'hi, però en el sector científic hi ha més dones que homes.
En el nostre món, món en particular, que és el món de la tecnologia i especialment amb les àrees d'enginyeria, d'infraestructura, de cloud, no és que falti gent avui, és que l'haguéssim hagut de tenir fa un any. Vull dir, hi ha una demanda hi ha una...
Falta gent.
Una
falta
demanda
gent,
tan gran que l'oferta
si hem,
no
si
l'ha...
Pensa que han iniciat un projecte que és... Estan finançant una mena de fundació per educar noies a programar i les estan contractant directament. Mm-hmm.
Però no només perquè programin, les noies són necessàries perquè programin, perquè portin projectes, perquè fagin de go-to-market, perquè portin la direcció de les companyies, les necessitem a tot l'estament... A tot l'estament, vale? La meva empresa és molt gran, dones amb càrrecs de responsabilitat, la gran direcció no, per exemple, vale? Però bueno.
Però jo ja dic que a mi el fet de que totes les iniciatives per captar gent siguin inclusives em sembla bé, però el problema és que quan es munten activitats específicament per nenes són exclusives. Llavors, muntar l'exclusivitat per fomentar la inclusivitat.
Hi ha algú que
no m'acaba,
sí,
no m'acaba d'entrar. No m'acaba d'entrar a dir, fem-ho inclusiu. Fem-ho inclusiu, però no ho fem exclusiu. El problema és que tenim una situació, evidentment, que en la naturalesa hi ha desigualtat. O sigui, hi ha més dones a farmàcia que enginyeria en informàtica, i hi ha més dones a biologia que a telecos. D'acord, què hem de fer? Portar més homes a biologia. O sigui, el que hem de fer és atreure talent, atreure vocacions. Totes. El que hauríem de fer és multiplicar per dos, multiplicar per tres les vocacions de tecnologia, de ciència, d'art, i que la gent es formi el màxim possible. I a ser possible que tinguin més d'una carrera. Tant noies com nois... Com
gremlins, sí, tothom.
Els bitxos que hi hagin entremig.
És cert.
Però... com més inclusiu, millor. El problema és que quan busques l'exclusivitat, excluïeixes per poder generar la inclusivitat. O generes aquests elements de compensació.
És complicat de gestionar-ho. També, si no fas res, perpetues un model que està descompensat, Marc. Vull dir que has de trobar un equilibri. Has de trobar l'equilibri. No dic tant en la porta d'entrada, que jo crec que aquí s'ha anat... Queda per fer... però amb els segles s'ha anat canviant la cosa, amb aquests dos darrers segles, amb les direccions i amb l'evolució, amb el pla de carrera de les dones dintre del món de la tecnologia i de la ciència, aquí crec que queda molt més per fer. ¿Vale? Molt més per fer.
Queda per fer.
Marc, que a vegades, jo que segueixo moltes noies programadores pel Twitter, hi ha exemples com taula rodona de mujeres en la tecnologia. I resulta que no hi ha ni una dona en aquella taula rodona. Tots són homes.
Això és terrible.
Llavors, com que venim d'absurditats com aquesta, el contrapunt és dir, doncs farem avenç només per dones.
I llavors tenim la llei del pèndol.
Bueno,
exacte. I llavors ens despendolem per totes
bandes.
Que
jo crec que la visió ha quedat clara. És a dir, bueno, a vegades ens passem d'exclusius quan el que es busca és la inclusivitat. Jo crec que aquest exemple ha quedat força.
Exacte.
Clar. Deixeu-me que acabi, perquè jo també he de marxar. Les dues últimes propostes venen d'en Sinerbov. Garantia de qualitat. Vale? La primera és un podcast. Diu que hi ha un podcast sobre la mega gran sèrie, perquè ell és un fan que no pot més, The Expanse, vale? Amb en Wes Chatham... Amos a la sèrie i en Ty Frank, un dels autors dels llibres i guionista de la sèrie, ¿vale?
Oh,
diu que està molt bé. Bueno, de fet, explica moltes coses dintre d'aquí, però ho resumeixo amb això, que sigueu fans de The Expanse, escolteu aquest podcast, perquè és friquisme over friquisme, per sobre del friquisme de la sèrie.
Aquest, l'Amos aquest, l'actor que fa d'Amos, és el que explica que en... Dic, sí, Amos, pronunciat Amos, és el que explica que quan estaven acabant la segona temporada, bueno, o la primera temporada que va fer Amazon, perquè això es va començar pel Sci-Fi Channel, el va agafar Amazon perquè el Jeff Bezos té interès. Recordem que Jeff Bezos té Blue Origin, és una empresa de coets, i ell vol, diguéssim, doncs, fomentar, doncs, el fet que hi hagi ciència-ficció de qualitat sobre l'espai en el d'allò, i com que té una cadena i com que té un Amazon Prime, doncs dius, ho financio. I és que quan van presentar la tercera temporada, va saltar el Jeff Bezos, va sortir i va dir, farem una quarta temporada. I llavors es veu que el Leimos aquest estava allà, l'actor, com es digui, estava allà, abraçat amb un tio, saltant, i resulta que amb el que estava abraçat era amb el Buzz Aldrin, que és un dels que van a la lluna, amb el qual és aquí tots friquis perduts. O sigui, gràcies.
Una altra cosa, aquesta també és molt bona, ens parla de la sèrie de llibres de ciència-ficció, en aquest cas està en anglès, The Mangxin Wars, les guerres del Mangxin, saps? Que és tota una sèrie que diversos autors desenvolupen un món, és un... No, jo no estic al cas, i ara més no tinc aquí tota la referència que ell va fer, ¿vale? Però és un món que va inventar... Ai, a veure si trobo la persona i us ho puc llegir amb una miqueta més de... A veure, us ho dic. És el Larry Niven, ¿vale? És el Larry Niven, Space, sí. Aquest famós, ¿vale? Aleshores, diu així, diu, creada i editada per Larry Niven, aquesta sèrie de llibres, que n'hi han 15, comença l'any 1989 15. I el darrer s'ha publicat el 2019. Diu, cada llibre té una sèrie de relats curts escrits per diferents autors. Això fa que cada relat sigui ben diferent a l'anterior. Alguns són de guerra interestel·lar, altres d'aventura espacial, altres semblen aventures del segle XIX, de tot una mica. Tots aquests relats passen dins del mateix univers, que és el Known Space, aquest univers ideat per Larry Niven, ¿vale? En el seu llibre famosíssim, El Mundo Anillo, El Món Anell, El Ring World. I cronològicament està després de totes les guerres entre els Sins, que eren una raça, una mena de tigres que s'ho menjaven tot, i humans, ¿vale? I, bueno, explica moltes més coses, però vamos, que hi ha grans escriptors de ciència-ficció que han fet el Paul Anderson, el Jerry Bournelet, el Gregory Benford, molta gent que tota la colla,
tota la
que
colla,
han escrit
tota la
relats
colla.
Que es vinculen en aquesta sèrie de les guerres entre els Sins i els humans.
Una mica old school, per això?
Old school.
Pel que m'estàs dient és l'old school, és l'escola, la vella guàrdia.
Fa dos anys, vull dir que tampoc...
No, però que els noms que em dius són els de la vella guàrdia, diguéssim, els que venen just darrere d'Asimov i de Highline.
Paul Anderson, Dan Ginn, Jerry Purnell, S.M. Stirling, Donald Kingsbury, Jerry Beer, Thomas T. Thomas, Marco Martin, Gregory Benford, Hal Kolbach, Paul Chave, Warren G. James, Jessica Q. Fox, Jane Linescole, Charles E. Gannon, Alex Hernández, David Bartell, Matthew Joseph Harrington. Són alguns dels autors de... Una mica de tot.
Una mica de tot.
Vale, i aquí acabem, hem acabat aquest...
Molt bé, jo recordar que hi ha un podcast que es diu Cavalga el Cometa, que acabem de treure un programa, i no havíem fet l'espam, o sigui, la travessa arribem al final. L'heu escoltat?
No, el tinc en el To Hair.
Bueno, doncs en el podcast Cavalga el Cometa, que és eclèctic, com ja ho sabeu, entrevisto en aquest cas a una de les meves cantants preferides, una noia que es diu Marcela Bobbio, que canta metal i progressive, però us fico al final del programa, acabarem el programa, com que l'edito jo, faré el... Es diu Marcela Bobbio, i perquè sapigueu la qualitat de la veu que té, ara mateix, quan acabi de parlar, us posaré el tema de la dansa de la diva del Quinto Elemento, la pel·lícula Quinto Elemento, la dansa de la diva, sí, aquella noia de color blau que es fot a cantar, comença a cantar en òpera, doncs, i veieu que és possible que una persona canti allò.
Vinga, us anunciem a tots.
children.